Radio Vilafranca.
Són dies de glamour, de setè art, de catifa vermella, perquè tenim en marxa, de fet, ja les acaballes al Festival de Canes, i en parlarem amb el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tots els cinèfils pendents de Cans, que està sent molt productiu enguany.
Sí, sí, està sent molt, però que molt productiu. Ja, bueno, faltava Hollywood, potser, o sigui, l'única gran pel·lícula així com americana que hem tingut ha sigut Paper Tiger, la nova pel·lícula del director americà James Gray, el director de Ad Astra o Two Lovers, entre altres pel·lícules, que comptava amb estrelles de Hollywood com Miles Teller, com Adam Driver o com Scarlett Johansson, però han faltat pel·lícules americanes realment aquest any al festival. I a falta de pel·lícules americanes, doncs hem tingut pel·lícules espanyoles. I bé, dissabte passat Rodrigo Sorogoyen presentava El ser querido amb molt bones crítiques, sobretot per la interpretació de Javier Bardem, que diuen que fa el paper més aterridor de la seva carrera. Després Almodóvar finalment ha presentat Amarga Navidad, vist aquí a Espanya ja, perquè es va estrenar el passat mes de març, i faltava doncs la joia de la corona, realment, que era La bola negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo, que es va presentar ahir, i es va endur una ovació de 17 minuts, brutal. El rècord el té El laberinto del fauno, que es veu que es va endur 22 minuts d'aplaudiments ara fa 20 anys.
De fet, Deadline diu que és la segona ovació més llarga de la història de Canes.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, i totes dues per pel·lícules espanyoles. Bueno, El laberinto del fauno, una coproducció entre Espanya i Mèxic, però dona, és curiós que totes dues siguin pel·lícules espanyoles i ambientades a la Guerra Civil. La bola negra sí que és veritat que es veu que abarca tres temps, 1932, 1937 i 2017. O sigui, són tres històries diferents que al final acaben entrecreuades. Però sí, sí, és curiós que sigui per pel·lícules ambientades més o menys durant la Guerra Civil o a les acaballes de la Guerra Civil.
El nom és una obra inacabada de García Lorca.
Sí, sí, correcte. Ja es van publicar només, o existeixen només 5 pàgines, crec, de l'obra de Federico García Lorca. I perquè va quedar inacabada a causa de... Bueno, era una de les últimes obres que estava escrivint amb un personatge obertament homosexual en la seva obra. I va quedar inacabada després del seu assassinat. I bé, i la bola negra doncs es basa en aquestes 5 pàgines que existeixen de l'obra de Lorca, i a més es basa també en una obra de teatre que es diu La piedra oscura d'Alberto Conejero, que està inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapunt, que va ser un dels amants de Federico García Lorca i també va ser futbolista, va jugar a l'Atlètic de Madrid.
Surt Glenn Close i diuen que parla un castellà perfecte.
No estava el cas de que el seu paper...
Desquillada, era... un paperet.
Sí, sí, sabíem que tenia un paper petit, que s'havia unit al repartiment, un repartiment increïble, amb tot, pràcticament tota la indústria del cinema espanyol volcada allà, i se sabia que Glenn Close tindria un paper, però no estava el cas de que el seu paper era en castellà. O sigui que un gran plaer, un gran honor, comptar amb una estrella de la seva talla amb aquesta pel·lícula.
Parlaves de Bardem, que surt a la pel·li de Sorogoyen, i la seva dona, Penélope Cruz, sí, és una de les actrius de La bola negra.
Sí, sí, curiosament, Bardem havia declarat que ara eren rivals durant el festival, perquè ell presentava El ser querido i ella presenta La bola negra, però justament es diu que la seqüència amb Penélope Cruz queda pel record. O sigui, es veu que anima amb les tropes a Santander, crec que durant la guerra, si no recordo malament, i que es veu que la seva seqüència queda absolutament pel record.
És memorable, eh?
Sí, sí. I després també Aina Clotet ha guanyat el Premi Revelació a la Setmana de la Crítica per la seva pel·lícula Viva.
No com a directora, sinó com a actriu.
Com a actriu.
Com que fa els dos papers.
Sí, sí, fa els dos papers, i aquí doncs ha guanyat el Premi Revelació com a actriu a la Setmana de la Crítica. Per tant, grandíssima acollida aquest any pel cinema espanyol, no ens podrem queixar pas. I bueno, veurem què decideix demà el jurat presidit pel coreà Park Chan-wook, director d'Old Boy, director de La doncella, Hi ha pel·lis molt potents. La Bola Negra ha entrat entre les candidates a la Palma d'Or, però també hi ha d'altres estrenes potents com Fatherland del polonès Pawlikowski, com All of the Sudden del japonès Ryusuke Hamaguchi, o com la russa Minotauro del rus Andrei Sviagintsev, que també estaran en la pugna. Seria molt també que els Javis guanyessin la Palma d'Or abans que Almodóvar, però bueno...
És veritat que hi ha aquest greuge pendent.
Sí, sí.
I també presenta pel·lícula Amargant vida.
Sí, sí. Seria molt, però ha generat molt d'entusiasme. Es veu que ha resultat aclaparadora, per tant, estarem atents al palmarès. I esperem poder-lo comentar aquí la setmana vinent.
I tant, divendres recollim aquest palmarès de Canes. Anem per les estrenes de la setmana, que n'hi ha de molt potents, i és una setmana plena. Amb què comencem?
Star Wars The Mandalorian en Grogu.
Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
De ponerte en peligro, revisa tu armadura.
Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
Buena suerte. La vas a necesitar.
Cinturón.
Torna a la franquícia Star Wars 7 anys després amb The Mandalorian en Grogu.
Sí, sí, l'últim que vam tenir va ser... prefereixo no donar la meva opinió sobre l'episodi 9 de Star Wars, que va concloure definitivament la saga Skywalker, però l'última entrega que vam tenir va ser la finalització de la saga Skywalker, i just després començava Disney a exprimir la franquícia amb les sèries i es va estrenar The Mandalorian a Disney Plus. I, després de 3 temporades aquí tenim una pel·lícula que arriba a cinemes i que continua una mica l'ho vist a les sèries, però adaptant-se també a tots els públics, de manera que si no l'has vist, tampoc et perds gran cosa.
Si no hem vist la sèrie de Disney, podem anar tranquil·lament al cinema, eh?
Sí, sí, perquè a més es veu que aquesta nova... està ambientada després de la caiguda de l'Imperi Galàctic, amb la qual cosa cronològicament passa després de la 6a pel·lícula, del Retorn del Jedi. Llavors, diuen que té una mica com a estructura d'aventura del James Bond, que primer et presenta el personatge, després seqüència de crèdits i després la M, que aquí seria Sigourney Weaver, li encarrega una missió, que és la de rescatar el fill del Jabba the Hutt de les mans d'un mafiós molt dolent. I es destaca que, a banda d'això, el personatge del Grogu, que resulta adorable, que és un Yoda, però
un petit Yoda, no?
Un petit Yoda... I la banda sonora i unes criatures que estan més a prop del terreny de l'animació stop motion, és a dir, animació pas per pas, que l'animació per ordinador, doncs es veu que acaben de fer la resta. I el resultat doncs és una aventura molt entretinguda i molt divertida per passar una tarda d'estiu.
Feies al·lusió a la Sigourney Weaver, que hi surt poquet. Es veu que ha cobrat molt, però surt poquet. Hi ha un cameo també d'Scorsese.
Sí, 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 correcte. Scorsese, justament, parlàvem de criatures adorables i Scorsese, justament, es veu que posa veu amb una mena de mico cuiner que es troben en un bar, si no recordo malament, i això parla com ell mateix, parla com Scorsese i posa el seu granet de sorra dintre de la franquícia. També tenim a Jeremy Allen White donant veu a si no recordo malament, al fill del Jabba the Hutt, que han de rescatar el mandalorià i Grogu.
Però tot això ens ho perdem aquí.
Sí, sí, però tot això, clar, si no veiem la pel·lícula en versió original, doncs ens ho perdem. Però la bona notícia és que us l'oferirem també en versió original, com
sí?
sempre.
Heu sí? Heu decidit sí. que sí?
Sí, sí.
Què diu la crítica? Doncs que és un film familiar, amb moltes dosis d'humor blanc, cine de crispetes, que es pot veure sense haver vist la sèrie de Disney Plus tranquil·lament, que dona una mica la sensació de ser un episodi allargat i que visualment és molt potent i molt atractiva. Els fans de la franquícia de Star Wars acudiran al cinema sí o sí.
Sí, sí.
Són molt fans.
Sí, sí, són molt fans i realment aquesta pel·lícula està feta per ells i per gaudir-la i passar una estona d'allò més entretinguda sense més concessions.
També s'estrena...
Assassinato en la tercera planta.
Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor. No puede ser.
Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
No lo conocemos. Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
Casi 4 horas.
¿Cómo? ¿En serio?
Lo pone aquí, no lo había visto.
Ser o no ser.
Vaya noche de mierda.
No podemos impedir que la gente discuta.
No era una simple discusión. ¿Deberíamos llamar a la policía?
Sí, y al FBI. La última vez nos pasamos 8 horas atrapados en un tren porque pensabas que había una bomba.
Estoy segura de que ha pasado algo grave. Creo que ha matado a su mujer.
Este edificio se parece al de la ventana indiscreta.
Hay que sacar la verdad a la luz.
Si heu escoltat atentament, hi ha més d'una al·lusió a Hitchcock i és que tota la pel·lícula una mica mira cap al mestre, no?
Sí, sí, és una mica un homenatge a Hitchcock, una mica... És una pel·li una mica copiona, però diuen que tot i així resulta molt, molt agradable dintre del que és la cartellera actual perquè és molt divertida. A més, molt, bueno, explora molt el terreny de la cinefília, la protagonista és especialista en el cinema de Hitchcock, és callerista, és a dir, ella és més afina a Callers du Cinema, però justament llegeix la revista rival de Callers du Cinema, que és La Positive. I el seu marit doncs, és un escriptor de novel·les de misteri una mica antiquades, diuen que a mig camí entre Agatha Christie i les novel·les del detectiu Bidocu. I bé, i justament doncs, ella sospita que el seu marit del davant ha matat la seva dona, una mica com La ventana indiscreta de Hitchcock, i, bueno, i aquest matrimoni en crisi doncs, decideix embarcar-se en una investigació per descobrir què hi ha al darrere d'aquest possible assassinat. I bé, per tant, doncs, ressuscitar una mica el whodunit, el quien lo hizo, allò que tant li interessava a Hitchcock, qui està al darrere de cada cosa, qui ha comès aquest crim. I bé, i jugar una mica, doncs, comentàvem abans a micro tancat, punyales per l'espalda, doncs sí, una mica jugar en la línia de punyales per l'espalda i bé, i oferint una pel·lícula doncs, molt, molt distreta per passar l'estona, molt divertida, amb uns actors que es veu que semblen parella de veritat. Gilles Lelouch i Letitia Casta interpreten aquest matrimoni en crisi. I bé, i molt, molt, molt... Diuen que és un cluedo que veu dels referents clàssics detectivescos, però que sobretot homenatja al cinema de Hitchcock. Per tant, bueno, per les noves generacions també que vulgueu gaudir d'un bon homenatge, doncs aquesta és una pel·lícula adequada.
I li plouen tota mena de floretes, amable, lleugera, entretinguda i sobretot ben interpretada per la parella protagonista. Què més s'estrena?
Love Me Tender.
Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
Hola, mamá.
Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
Buenas noches. Oh.
¿No?
No, para nada. Bueno,
creía.
Hola, Paul.
Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
Love Me Tender. Ja veiem pel to, per la música,
sí,
que és
sí.
Un drama.
Sí, sí, és un drama. Poca cosa més aviat té a veure amb la cançó d'Elvis Presley, la mítica cançó d'Elvis Presley.
No és lluminosa, no?
No és, bueno, no és especialment lluminosa. Diuen que l'amor en aquesta pel·lícula és del tot menys tendre i delicat. Però es destaca sobretot la interpretació de la seva protagonista, Vicky Cripps, aquella actriu luxemburguesa que Paul Thomas Anderson va descobrir a El Hilo Invisible. Doncs aquí és l'autèntica protagonista, que es veu que no té por de rapar-se al zero. per interpretar doncs, amb aquesta mare que ve que el seu exmarit es queda amb la custòdia del seu fill perquè ella li reconeix que té relacions amb altres dones i, bueno, i doncs, ell es torna molt odiós i es queda doncs, amb la custòdia del seu fill. Fins llavors feien una setmana cadascú, però amb el pretext aquest de que s'ha tornat lesbiana decideix apartar-lo completament del seu fill. És una pel·lícula que es veu que és bastant dura, per ser completament sincers. Bastant radical, s'ha comparat bastant amb la cronologia de l'aigua, el debut de Kristen Stewart, que vam comentar aquí fa uns mesos. La protagonista era una nedadora, també. Es veu que el personatge de Vicky Krieps aquí també fa natació. I bueno, es veu que té les seves pixades fora de test perquè no s'acaba d'entendre del tot que aquest exmarit es pugui tornar tan odiós, però en general el recorregut que fa la pel·lícula diuen que és just i realista. Com deia abans, no té por d'extendre's en el temps, són més de 2 hores, dura 2 hores i quart, però en general es veu que Vicky Krieps interpreta molt bé aquesta antiheroïna que deia la cinemania es rebel·la contra el patriarcat i amb menys sort contra l'instint maternal.
Hi ha una escena que diuen que és brillant i molt potent en què mare i fill es retroben després de molt de temps i s'ensumen. D'aquesta manera es retroben. Ens queden encara 3 estrenes.
Sí, 3 mujeres.
Jitman Fransal, Tintral, Fins. الحمد لله ذهب الناس كنت عارفوه سي مون اونكل ابني لا سوفون تعرفوا حاجه انتم فما بوليسيه لوطا
فهمنا جو سي دالي
شنو معناتها جو سي دالي
تقولون ميولات الجنسيه
وكون في كم سي دو رانيتي
سي با توا كي فا جيري لي
Des de la Berlinale ens arriba aquesta proposta de cinema àrab, 3 mujeres.
Sí, sí. 3 mujeres va d'una noia que torna a Tunísia per assistir al funeral del seu oncle, que ha mort en circumstàncies estranyes, de manera una mica prematura. No se sap exactament el per què. I la seva família no sap absolutament res de la seva vida personal. Ella viu a París i es presenta allà amb la seva nòvia, però, clar, com a Tunísia doncs és complicat el tema de l'homosexualitat. Doncs la presenta com una companya de pis i ja està. I a Tunísia, bueno, s'ha de dir que l'article 230 del Codi Penal castiga els actes homosexuals amb penes de fins a 3 anys de presó, amb la qual cosa, doncs, bueno, la pel·lícula se centra una mica en això, en com és un tabú una mica la homosexualitat en aquell país. També és un gran què que s'hagi pogut fer aquesta pel·lícula allà, perquè, bueno, i que s'hagi pogut estrenar, perquè es veu que s'exhibeix allà des del 29 d'abril. I bueno, això és molt important. Vull dir, la directora va marxar del país a França per estudiar literatura a la Sorbona, després va estudiar cinema. I justament, bueno, doncs, la subtrama que hi ha sobre aquest oncle que ha mort en estranyes circumstàncies i no saben exactament per què ha mort, doncs també té a veure una mica amb l'homosexualitat. Per tant, doncs, estem en el terreny del cinema més aviat LGTBI i diu el Mundo que li sobren subratllats i repeticions, però que sobreviu amb brillantesa gràcies al seu declarat gust i precisió per l'explicació d'allò que és tendre, allò que és dolorós i allò que importa.
Peli destacada perquè trenca un dels tabús del cine àrab, les relacions homosexuals i lèsbiques. Anem per la penúltima recomanació.
Un món fràgil i meravellós.
Tanca els ulls, va. Agafa't ben fort, Nino, que el tren es mou i cada vegada va més i més ràpid. El tren ha sortit de Beirut. Som molt lluny del Líban.
Premiada a Venècia i a la Seminci.
Sí, sí. Va a Venècia, bueno, no a la Seminci, que jo recordi,
no?
Però a Venècia, a la secció Giornati degli Autori, sí que va guanyar el Premi del Públic. I, a més, es va presentar fa poc al Festival de Cinema d'Autor de Barcelona i també va guanyar premi, va guanyar el Premi del Públic, si no recordo malament, també. I va, doncs, d'una història d'amor al llarg de diverses dècades entre dos... una parella que des de ben petits ja estaven com predestinats a estar junts. Van néixer al mateix hospital, uns segons després de l'altre. Just llavors va caure una bomba a l'hospital. les seves vides es van creuar i sabien que d'alguna manera doncs, acabarien junts aquesta parella.
Una història que passa al Líban, a Beirut, que també és protagonista d'aquesta història d'amor.
Sí, sí, el Beirut justament bueno, es parla del Líban com un país en guerra amb els seus veïns, com seria Israel, i en guerra també amb si mateix. I bé, i bueno, es veu que recorda una mica el cinema de Wong Kar-wai, d'aquests personatges que d'alguna manera doncs, estan predestinats a que els seus destins es creuin. I bueno, però en general es diu que és una pel·lícula molt maca, el país deia que era una pel·lícula excel·lent, i que sí que bueno, té alguns tocs de realisme màgic, perquè es veu que els protagonistes somien d'escapar-se en una illa fantasiosa, i la fotografia és molt lluminosa per tractar-se d'una pel·lícula d'aquest estil. El director va estudiar a Estats Units i diu el Cinemania que la música i uns diàlegs carregats d'un estat fan la resta en aquesta bellesa descoratjadora.
I l'última proposta?
Les catadores de Hitler.
Adelante. Vayan tomando asiento.
Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
¿Envenenada?
Soy el chef personal del Führer. Nunca pierdo de vista la comida, pero uno nunca puede estar seguro del todo. Ahí es donde entran ustedes.
És una història que fa una mirada al nazisme molt diferent, molt original, en clau feminista.
Sí, 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 en clau feminista, perquè està protagonitzada majoritàriament per dones. La protagonista
femenina,
és
més que feminista.
Sí, sí. Les protagonistes són un grup de dones, i la protagonista doncs, és una dona que fuig de Berlín pels bombardejos constants i busca refugi en un poble on viuen els seus sogres, i allà se n'adona que amb el bosc que hi ha al costat és on hi ha justament la guarida del llop, que era el quarter de Hitler, que justament ha fugit allà a les acaballes de la guerra, ja quan pràcticament tot està perdut, i a poc a poc comencen a reclutar dones perquè vagin a catar els seus àpats, perquè el Führer té por de ser enverinat. I bé, i això doncs, bueno, fa que aquestes dones que es reunien per provar els àpats vigilant que no enverinessin a Hitler, doncs creïn vincles i es facin fortes les unes a les altres. Llavors va guanyar 3 premis del cinema italià, entre ells el de millor guia adaptat. I, bueno, i es veu que, sobretot, deia la Razón que retrata l'horror quotidià de continuar sobrevivint, encara que sigui amb aquella por atros a la propera cullerada.
Basada en un best-seller. Anem recapitulant, ens queda minut i escaig. Tenim data d'estrena per algunes d'aquestes pel·lícules i què tenim a la cartellera de l'Assassí del Kubrick?
Doncs Star Wars de Mandalorian en Grogu ja la teniu des d'ahir mateix al Kubrick d'estrena. Assassinato en la tercera planta ja està confirmada també a partir del proper divendres, dia 29 de maig, a la sala Assassí de cap de setmana. Love Me Tender veurem si la programem, perquè bueno, podria encaixar potser més aviat de dijous divendres. I Un món fràgil i meravellós ja la teniu confirmada a partir d'aquest cap de setmana mateix aquí a la sala Assassí, i Les catadores de Hitler probablement també de cap de setmana a la sala Assassí. I res, us esperem avui a les 9, sessió de la Cinta Blanca de Michael Haneke, Palma d'Or al Festival de Cannes del 2009. Després al cap de setmana també a l'Assassí Un món fràgil i meravellós, ja en cartellera, en versió original, subtitulada al català i doblada al català. I després al Kubrick us esperem amb The Mandalorian en Grogu, la gran estrena de la setmana, i després també dilluns amb La Bohème, en diferit, l'òpera La Bohème.
Moltes gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un últim repàs a l'actualitat, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Capità Vitamines compleix 15 anys contribuint a la promoció de la dieta mediterrània i els hàbits saludables. El Capità Vitamines fa 15 anys, arribant a milers d'alumnes de les escoles catalanes. És el personatge principal del programa Infadimet, una iniciativa nascuda a l'Alt Penedès que s'ha anat estenent per tot Catalunya per promoure la dieta mediterrània i els hàbits saludables des de la infància. Aquest dimecres, l'Escola Mas i Parera de Vilafranca, un dels centres que participa a Infadimet des dels seus inicis, rebia la visita de la infermera Soraya Claro, de l'equip d'atenció pediàtrica territorial de l'Alt Penedès. El primer grup del dia reunia les classes de tercer A i tercer B per veure un episodi de les aventures del Capità Vitamines i aprendre conceptes importants relacionats amb la salut, l'alimentació i la cura de l'entorn. El programa Infadimet arriba actualment a 331 escoles de 43 municipis catalans a través de més d'un centenar de professionals d'infermeria d'atenció primària. L'Escola Ull de Vent celebrarà la festa de final de curs el 19 de juny. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, a través de la Regidoria d'Ensenyament i amb la col·laboració de l'AFA, organitza la festa de final de curs de l'Escola Ull de Vent, que se celebrarà el divendres 19 de juny al pati de l'edifici nou del centre. La programació començarà a les 6 de la tarda amb un homenatge pels 20 anys de l'edifici nou de l'escola i el reconeixement al mèrit escolar. A 6:45 tindrà lloc el lliurament dels premis GrafTech Fest Kids i l'espectacle Divershow. A 7:45 es farà un homenatge a l'alumnat de 6è en un dels moments més especials de la jornada per acomiadar aquesta etapa educativa. La festa continuarà a 8:45 del vespre amb un sopar a càrrec de l'AFA. Per assistir-hi cal comprar tiquet prèviament a través de l'associació a partir d'avui. Per més informació sobre el sopar, les persones interessades poden contactar directament amb l'AFA. La jornada finalitzarà a les 10 de la nit amb música a càrrec d'un DJ i servei de barra. Tirolina gegant aquest diumenge al conjunt monumental d'Olèrdola. La trobada d'Olèrdola d'aquest 2026 manté amplis incentius en la seva programació. Entre aquests, la possibilitat de fer un altre any un descens subjectat en un cable de 200 metres de longitud. És la Super Tirolina, una proposta clàssica ja a la trobada que es va incorporar a la festa del municipi l'any 2008. L'activitat està oberta a tothom i se'n podrà gaudir de manera gratuïta diumenge a partir de les 3 de la tarda i fins les 7. Des del primer any d'estat del municipi, aquesta tirolina gegant manté l'equilibri d'oferir una activitat assequible per totes les edats, si no es pateix el cor, però garantint emocions a flor de pell. Al llarg d'aquests anys, l'usuari més veterà de la tirolina a Olèrdola ha estat un home de 97 anys i els més joves han estat atrevits infants de 6 anys. I la piscina de Mediona obrirà el 14 de juny amb activitats i inscripcions ja en marxa. La piscina de Mediona obrirà la temporada d'estiu el 14 de juny, una temporada que s'allargarà fins al 30 d'agost. Els abonaments ja es poden adquirir des del 18 de maig al poliesportiu Antoni Ramallets. Pel que fa a les activitats, s'han programat cursets de natació i sessions d'aquagym amb places limitades. Les inscripcions estaran obertes de l'1 al 12 de juny. La informació detallada sobre horaris i activitats es pot consultar al web municipalmediona.cat.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els divendres acabem la setmana difonent la cultura i el patrimoni de les nostres comarques de la mà de Territori Penedès. Avui anirem fins a la platja de Sant Salvador, al municipi del Vendrell, on es troba el museu d'un dels grans músics del nostre temps, el Museu Pau Casals.
Territori Penedès.
El Museu Pau Casals és una de les joies culturals de la capital del Baix Penedès, ja que està centrada en la vida i obra del músic universal Pau Casals. Es troba en el Passeig Marítim de Sant Salvador, en el municipi del Vendrell, i es va inaugurar en 1974. El museu té com a missió conservar, preservar i difondre la figura de Pau Casals, la seva obra i el seu patrimoni. El juliol de 2020 va ser declarat Museu d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. El Museu Pau Casals està situat en l'antiga casa d'estiu que Pau Casals va decidir construir a la platja de Sant Salvador. Amb l'objectiu de conservar el llegat patrimonial de Pau Casals a Catalunya, impulsar i divulgar el coneixement de la música clàssica, Pau Casals i la seva esposa van crear la Fundació Pau Casals i que actualment administra el museu per a descobrir la vida i el llegat humà d'un dels músics més importants del segle XX, sent un espai patrimonial únic. Dins de la casa Museu Pau Casals es troben recopilades i exposades diverses escultures, pintures, instruments musicals, fotografies, autògrafs, mobles i altres objectes personals del músic que va anar recopilant durant tota la seva vida. També s'exposen una sèrie de documents que en la seva major part es troben en l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquest fons està format per tota la documentació referent tant en la vida personal com professional del mestre. Dins de l'última reforma que es va realitzar l'any 2022, el Museu Pau Casals va sofrir un gran canvi en incorporar les noves tecnologies a l'exposició de la vida i obra del músic, arribant a un públic més jove i curiós amb la incorporació d'audiovisuals de gran format. Situat a menys d'una hora de Barcelona i només a 20 minuts de Tarragona, compta amb un magnífic jardí d'estil neoclàssic, annex a l'edifici principal i amb serveis de botiga i restauració. El Museu Pau Casals ofereix una programació estable d'activitats i exposicions dirigides a tots els públics durant tot l'any.
Territori Penedès.
Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals. Doncs bé, el juny del 2022 vam inaugurar la renovació del nou museu amb tota una proposta de projecte museogràfic doncs, molt interactiva, amb els audiovisuals i amb un relat totalment diferent del que hi havia anteriorment. Doncs bé, primer de tot la casa, és els espais on Pau Casals va viure, no? amb tot el que això comporta de poder transmetre la seva essència, no? Podran veure la seva habitació, el menjador, aquesta connexió de la casa amb el mar, el jardí, objectes originals, la col·lecció d'art, però a part d'això, doncs, tot el que és la proposta museogràfica, no? On hi ha molts mitjans audiovisuals, hi ha molta música, on expliquem doncs, qui va ser Pau Casals, no només com a gran violoncel·lista, sinó també com a músic i com a home compromès. Bé, a veure, el fet de que sigui any oficial i que se celebri aquest any doncs, el 150 aniversari del naixement, evidentment, tota la repercussió no, que hi ha a nivell de mitjans i mediàtica és important i això ens ajuda a posicionar-nos a que vingui més gent, a que ens coneguin i si estem contents i esperem que no acabi i que quan no s'acabi l'any continuï, que la gent continuï venint, que no s'acabi aquí. El Museu Pau Casals està ubicat a la casa que Pau Casals es va fer construir davant de la platja de Sant Salvador. El 1910, Pau Casals no tenia una casa pròpia a Catalunya. La seva mare va insistir molt en que havia de tenir un espai per venir, per retornar a la seva vila nadiua, al Vendrell. I com a bon fill va fer casa a la seva mare i es va comprar aquests terrenys davant de la platja de Sant Salvador on va construir doncs, aquesta magnífica casa que correspon a dues èpoques diferents. La primera part de la casa que és la 1910, que era una planta baixa amb un pis superior i posteriorment, a partir dels anys 20, quan Casals doncs, retorna a Catalunya i ja té la intenció de quedar-se cada vegada a viure més aquí a Catalunya, doncs, fa una ampliació de la casa amb tota la zona del jardí, la sala de la música i les sales annexes que conformen l'estat actual. El museu es va obrir l'any 1974 com a Casa Museu. L'any 2001 es va fer la primera gran reforma amb un nou projecte museogràfic. Es va dotar l'equipament de serveis que no existien aleshores, com la botiga, la recepció i una sala annexa, la sala polivalent, on es poden fer doncs, exposicions temporals i altres activitats. I l'actual museu, el que es pot visitar avui en dia, és de l'any 2022. Es va fer un nou projecte museogràfic en el qual el que volíem era transformar una mica la manera en què ens comuniquem amb el públic, incorporant molts mitjans audiovisuals, molts interactius i posant, doncs, actualitzant aquesta museografia per donar a conèixer Pau Casals no només com a gran músic, sinó també com a home de pau. El museu té un relat molt diferenciat del que era el primer museu, que potser era un relat més biogràfic. Ara és un museu més conceptual. La primera part expliquem el Casals músic i la segona el Casals humanista, apel·lant també a aquest missatge tan actual, no?, del llegat de Pau Casals com a lluitador per la pau i la dignitat humana, amb un darrer audiovisual on connectem el llegat de Pau Casals amb l'actualitat.
Vale, em dic Marina Ramon i treballo a Administració i Reserves del Museu Pau Casals. El museu es pot visitar a l'hivern, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 4 a 6, els dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 7 i els diumenges de 10 a 2. A l'estiu canviem l'horari a partir de Sant Joan fins a l'11 de setembre i l'horari seria de dimarts a dissabte de 10 a 2 i de 2 quarts de 5 a les 8 i diumenges de 10 a 2.
Pau Casals va néixer al Vendrell l'any 1876. De la mà del seu pare va aprendre a estudiar i a estimar la música. De la mà de la seva mare, ell va començar a conscienciar-se de les injustícies socials i aquest sentiment que ell sempre va tenir a favor de la pau i de la justícia doncs va ser molt inculcat per la figura de la mare i es va convertir en un dels millors violoncel·listes del segle XX. A principis de segle va fer una carrera meteòrica increïble, amb més de 250 concerts a l'any. Des de l'any 1900 al 1914, la seva vida com a intèrpret va ser molt, molt extraordinària. Fins que, a partir dels anys 20, ell retorna a Catalunya, crea l'Orquestra Pau Casals i una mica la seva idea és cada vegada fer menys d'intèrpret, fer més de director i establir un projecte propi aquí al país. Això no va poder ser, va esclatar la Guerra Civil i malauradament doncs, Casals, com molts catalans i espanyols, va marxar a l'exili. Un exili que va ser molt llarg, un exili que ell va passar en dues localitats molt diferenciades, Prada de Conflent, els primers anys i després, a partir de l'any 57, a Puerto Rico. I, doncs, malauradament, davant d'aquest posicionament tan ferm que Casals va tenir sempre en contra de les dictadures, en contra de tots aquests països que no respectaven les democràcies, com la mateixa Espanya de Franco, doncs Casals va dir que no tornaria mai més a Catalunya fins que la democràcia no estigués establerta al nostre país i, malauradament, doncs, Franco va morir l'any 75 i Casals el 73, amb la qual cosa ell va haver de ser enterrat a Puerto Rico, però per desig exprés del propi Pau Casals, l'any 79 les seves despulles van retornar a Catalunya i ara reposa al cementiri del Vendrell. Pau Casals Casals serà recordat al món com un gran músic, perquè Casals hem de recordar que no només va ser un gran intèrpret de violoncel, sinó també un gran director, un gran mestre i un gran compositor, però també per la seva lluita per la pau i per la llibertat i la democràcia. Al llarg de la seva vida ell sempre deia que tenia dues armes, no? La batuta i el violoncel, i va posar el seu art, la música, al servei dels ideals que per ell eren sagrats. I així ho va fer. I aquest compromís tan ferm que va tenir, no? No només dient no anar a tocar doncs, a la Rússia soviètica, a l'Alemanya nazi, a l'Espanya de Franco, als països aliats després de la Segona Guerra Mundial, però el compromís que va tenir també amb tots els exiliats, amb les ajudes benèfiques que va fer, tots els concerts que al llarg de la seva vida també va fer a favor de la pau, doncs el van convertir a poc en aquest símbol d'home de pau al món, sobretot a partir dels concerts que va fer a les Nacions Unides, el primer dels quals va ser l'any 58, fins a l'últim, el darrer, que va ser l'any 71, quan va rebre de mans del secretari general de les Nacions Unides la Medalla de la Pau i va fer, doncs, va pronunciar les famoses paraules i el seu discurs de la Llama Catalana.
But let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world.
En aquest sentit, doncs, hem de recordar Pau Casals com una persona i un artista molt compromès amb el seu temps i m'atreviria a dir també com un activista en el sentit de la protesta que sempre va fer a partir, no? I a través del seu art, que era la música, per protestar per aquelles situacions en les quals ell considerava que la dignitat humana estava ultratjada. Fundació Pau Casals, a part de gestionar el Museu Pau Casals, gestiona també un fons documental molt important, el Fons Pau Casals, que tenim dipositat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. És un fons de referència internacional per conèixer qui va ser aquest gran músic. Tall d'exemple, comentar que tenim un fons de més de 50.000 cartes de correspondència que rebia de tot el món i és el reflex, no, de la societat que li va tocar viure a coetània, doncs, correspondència amb músics, amb polítics, amb pensadors de l'època, amb noms tan rellevants com el mateix John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King o doncs, personatges també de l'exili català com el president Tarradellas. En aquest sentit, doncs, és un fons molt, molt important que des de fa uns anys doncs des de la Fundació estem digitalitzant i estem classificant per poder-lo posar el màxim possible a l'abast de tots els investigadors i anar coneixent de més a prop doncs, aspectes que potser avui en dia no són tan coneguts de la vida de Pau Casals. Bé, com sabeu, aquest any commemorem el 150 aniversari del naixement de Pau Casals, una efemèride que ha sigut declarada per la Generalitat com a aniversari oficial, com a commemoració oficial.
I també per l'estat espanyol com a evento d'excepcional interès, amb la qual cosa doncs, estem organitzant tota una sèrie d'activitats per donar a conèixer la seva figura i també per posar-lo de relleu en, i arribar no, a noves audiències. Des de la Fundació s'han programat moltes activitats, molts concerts, també al Vendrell i al propi museu doncs, hi haurà molts concerts i també molta activitat que estarà programada en clau 150. El llegat de Pau Casals és més viu que mai, com comentava abans, i aquest 150 aniversari ens ha de permetre doncs, posar-lo de relleu i donar a conèixer a tothom i a totes les generacions i sobretot a la gent jove qui va ser aquest gran músic vendrellenc que va arribar no, a tocar a les Nacions Unides i que va rebre la Medalla de la Pau quan tenia quasi bé 95 anys i que simbolitza molts dels valors que hem de protegir com a éssers humans.
Quan expliquem aquesta projecció internacional de Pau Casals, tots les, no, els contactes i les persones amb les quals ell es va relacionar doncs, a partir dels concerts i totes les visites que va fer doncs, a Israel, al Japó, als Estats Units, a Prada de Conflent, per tot el món, doncs, contactes dins dels prínceps del Japó, doncs, president dels Estats Units, amb músics importants, una mica aquesta dimensió no? més internacional, les condecoracions, els honors que va rebre. Al museu doncs, conservem i presentem també la Medalla de la Llibertat, la Medalla de la Pau, que li va donar l'OTAN, el màxim honor de la República Francesa, però altres honors, com per exemple, aquest és un document molt, molt interessant, que és el doctor honoris causa, que li van donar Pau Casals a l'any gener del 39, just abans de marxar a l'exili, a la Universitat de Barcelona. I no li van poder imprimir, no van poder fer cap acte, i li van donar escrit a mà, i bueno, de pressa i corrents, no? I aquí conservem l'original. Doncs és un document també molt, molt important i testimoni també d'un moment clau de la vida de Pau Casals. Des del Museu Pau Casals organitzem moltes activitats, a part del que és les visites guiades, doncs tenim visites teatralitzades, activitats que combinen tastos de vins amb visita, audicions de violoncel, però jo potser destacaria, a part del que és l'activitat general, el que és el nostre projecte educatiu. És un projecte educatiu molt potent. Tenim una web que es diu paucasalseduca.org, on els mestres i tots els educadors tenen tots els recursos possibles per poder treballar Pau Casals a l'aula. Per nosaltres és molt important que la seva figura es preservi, que es conegui, però no només la seva figura, sinó que Casals va molt més enllà no, del que és la pròpia biografia, el que ell va ser, perquè representa uns valors, representa una manera de pensar, representa la defensa de la democràcia, de la pau, de la llibertat, que avui dia són tan necessaris. El seu llegat és més viu que mai i per això creiem que és molt important poder-lo treballar en les aules i en els centres educatius per poder donar testimoni no? d'aquest personatge a través de totes les accions que va fer, però també, doncs, sobretot, aquest concepte de música i valors no? que treballem, perquè la música, com bé deia Pau Casals, és un llenguatge universal.
Jo sóc del Vendrell, llavors la figura de Pau Casals ja la coneixia, perquè a part, des de ben petit l'aprens i creixes amb aquesta figura. Llavors no seria tant tot el que he descobert de Pau Casals, sinó el que he descobert treballant en un museu. Jo no pensava que m'agradaria tant el tema d'organitzar la gent, el tema d'organitzar totes les activitats en un museu, i he descobert que m'agrada molt endinsar-me en la cultura d'aquesta manera. Aquí tenim un públic bastant variat, però sobretot és familiar, escolar i jubilats. La gent gran són els que potser es recorden més de la figura de Pau Casals i són un públic bastant elevat que tenim aquí. Crec que tinc dues sales preferides. Una és la galeria que veus al mar directament, jo crec que perquè transmet molta pau, I l'altre, pues, és el final de tot quan escoltes el discurs de la ONU, perquè és com una manera de tancar tota la visita. Sí, jo com que estudiava a l'escola de música, tot el que seria la part de música la tens des de ben petit, però la part humana no te la tracten tant, i a les escoles tampoc la tracten tant, i jo crec que és potser una de les branques més importants que té Pau Casals i no s'aprofundeix en lo suficient. Almenys és del que jo recordava quan venia a les visites i el que he acabat aprenent un cop treballava aquí. Ara, quan venir al Museu Pau Casals no és només venir, jo crec que no només és venir a visitar el museu, que en si, però clar, estem davant de la platja, tenim els jardins d'aquí, al final és passar tot un dia empapant-te del que seria la figura Pau Casals, però també d'aquest racó d'aquí, de la platja Sant Salvador, que queda tranquil, que no acaba de ser un ni Calafell ni Coma-rua, que queda com un espai més tranquil, amb unes platges grans, i és venir a passar el dia. Museus, jardins i platja. Ho pots englobar tot en un sol matí i no només quedar-te en la visita d'una hora, sinó poder fer una experiència més gran.
Són 3 hores i estan a punt de finalitzar. Qualsevol de les propostes d'avui, Territori Penedès, que es converteix en podcast, i el podeu trobar a Spotify o als nostres webs, al Cine, aquest repàs a la cartellera i el que està donant de si Canes, les entrevistes, els esports, la conversa amb l'alcalde de Sant Sadurní. Qualsevol d'aquestes propostes les podeu recuperar en podcast. Nosaltres marxem de cap de setmana. Només seran 2 dies per nosaltres. No farem segona Pasqua. Dilluns, dia 29, dilluns vinent, serem aquí a partir de les 9:06 amb més propostes, amb més veus. Parlarem, per exemple, de l'ús dels drons a la vinya. Tindrem la nostra xef, la Gemma Riera. Jugarem, hi haurà esports i moltes coses més. Bon cap de setmana!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.